Sí, de fet, ha fet... No, no, tot... 70-30, eh? Tot no.
Ah, doncs no és ben bé el que ens va dir ell.
Ha tret pit.
90-10.
No, no, 70-30.
Primera baralla.
Però ha fet... ha fet una guia que l'ha batejat com la Lonely Adri.
De veritat.
Que té com 200 pàgines. És verídic, 200 pàgines.
No m'ho crec.
Amb tots els punts del viatge.
Ha de buscar un editorial que li publiqui. Lonely Adri,
eh? De veritat.
Sí, sí. I això és el que fem servir.
Bueno, però... No. Lonely Adri, perquè... De Lonely Planet i perquè l'he fet sol, bàsicament.
Bueno, 70-30, recordem.
Sí, això. Defensa't, Laia, que si no això és insuportable. Escolteu, va, que deixarem aquí avui, que potser...
Però no has de presentar... No has de preguntar per com ha ido pues, la noche de bodas?
No li preguntarem, evidentment.
Esto que nos
no,
interesa.
No,
Vicente,
la caspa l'hem d'anar deixant enrere. Sí, vull dir, hem de comprar una mica de xampú anticaspa, de tant en tant...
Espray,
no,
espray.
Un espray, per exemple.
Anticunyat, espray anticunyat.
Estaria molt bé. Doncs, Adrià i Laia... ànims amb aquests 3 dies, si realment han de ser els millors. Realment pinta molt bé el pla, eh? El pla de Yellowstone pinta de nassos, o sigui que us vagi molt bé aquests 3 dies.
No, ja us explicarem si hem fet servir l'esprai.
Espero que no. Això. I que ho pugueu explicar, sobretot. Si l'heu fet servir, espero que ho pugueu explicar.
No.
Sí, exacte. Va, un petó per tots dos. Cuideu-vos molt.
Que vagi adeu. Molt bé. Una abraçada.
Adéu.
Passen 2 minuts de les 4. Què dius, Anna, que ens quedava una cosa pendent, oi?
És que sempre tenim alguna cosa a explicar i és que un any més torna la ruta d'estiu de RAC1 gràcies a la Generalitat de Catalunya. Durant aquests dies anirem fent alguns programes en directe des de diferents punts del territori català. Aquest divendres 28 encetem la ruta a Targa des de la sala de plens de l'Ajuntament. Us hi esperem, Xavi? Sí,
sí esperem, home, clar,
a tothom i serem tots.
Jo també aniré, eh?
Sí.
No, això no ho volíem comentar, però sí, sí, segurament també sí. També
però hi haurà altra gent, actuacions musicals.
Sí, gent de Tàrrega.
Sí, molta gent de Tàrrega.
Esperem.
Dijous vinent, 3 d'agost, el Món a RAC1 amb en Sergi Ambudio se'n va cap a Falset, a la capital del Priorat, concretament al Teatre de l'Artesana. La parada següent serà a Reus el divendres 4 d'agost i serem des de les 3 al Centre d'Art Calmassó. I Altafulla serà l'última parada d'aquesta ruta d'estiu de RAC1, que tancarà l'Eudald Martínez amb el Via Lliure des de Casal la Violeta, diumenge 6 d'agost. Una ruta per conèixer de prop tots aquests indrets, les seves singularitats, els seus racons i gaudir així de l'estiu a RAC1.
Oi, què és això? Pam, pam, pam. Va, Joan, que hem d'encarar ja aquesta segona hora informativa. Avui encara amb la política i aquests pactes de govern cuejant, no?
Sí, t'havia de triar una nova cançó, però abans deixa'm que et tiri un tallet petit de 3 segons, i és que després que li hagin començat a sortir crítics a Alberto Núñez Feijóo per no haver assolit la majoria absoluta en Vox, segurament destacaríem com la més cridanera la que va deixar anar ahir la presidenta madrilenya Díaz Ayuso, quan li demanaven si el lideratge de Feijóo perillava, deia això.
Señora Ayuso, ¿está en entredicho el liderazgo de Núñez Feijóo?
No creo.
No creo, no creo, no crec.
No seguretat a l'hora
no
de
un missatge massa de suport.
No,
això sembla.
No.
Per això he escollit aquesta cançó.
M'ha gustat, no sé
quina és. És que no m'hi heu entès traïdora.
Sabeu com es diu, no?
Sí.
Traïdora de gente de zona, un tamasso.
És que no som consumidors d'aquest tipus de música.
Que us ho he tallat just en un moment.
No he entendido esto.
No, és igual, ara li expliquem. Que hem de fer una pausa. Durant la pausa, Vicente, li expliquem, no pateixi. 5 minuts sobre les 4, amb traïdora. Anem a una pausa i ens informem.
Puedo ni quiero sacarte de mi corazón, y en el intento se me va la vida. Y ahora qué hago para recuperarte, qué hago para enamorarte, qué hago para darle vida a mi corazón, porque sé que te perdí.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de les Diputacions i la Generalitat de Catalunya. Per la sostenibilitat, sempre endavant.
Fontvella t'omple de vida, el teu dia a dia i aquest estiu els màrquets i festivals de Catalunya.
Descobreix l'edició limitada de les noves ampolles als teus bars i restaurants preferits i podràs gaudir dels millors festivals de música i esdeveniments del país. Demana Fontvella, participa i podràs guanyar centenars d'entrades i experiències.
Aquest estiu, omple't de vida amb Fontvella.
A Montse Interiors, últims preus rematant l'estiu.
Aprofita i renova els teus llençols, la tovallola de platja...
Descomptes fins al 70% del preu original.
I un 10% de descompte addicional per a compres superiors a 60 euros.
Només fins a exaurir existències. Montse Interiors, som 27 botigues. Troba la teva i inspira't a montseinteriors.com.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al pato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost, 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11 i posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcapaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Mala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
Set minuts passen de les 4 de la tarda. Com dèiem, comencem ja aquesta segona hora en què repassarem les notícies més destacades d'aquest dimecres 26 de juliol i, lògicament, encara pendents de la política, del que ens deixen les eleccions de diumenge, i ho farem parlant d'aquests pactes que intenten els partits per intentar arribar al govern. Mentre el PSOE ha fet una crida als seus a mantenir la boca tancada durant les negociacions de les properes setmanes, entre aquestes amb Junts per Catalunya, sembla que el PP ja ha començat el pressing als socialistes perquè investeixin Alberto Núñez Feijóo. Tot i això, Joan, entre les files populars també han aparegut els primers crítics amb l'estratègia del líder popular.
Sí, per una banda sembla que les negociacions del PSOE i Sumar amb els partits catalans, bascos i gallecs van per llarg, per això el PSOE ha cridat a files els seus perquè facin mutis durant tot aquest procés i així no aixecar polseguera. Tot i això, i al vespre, Pedro Sánchez va mostrar-se confiat en que tot plegat arribarà a bon port i es podrà repetir el govern progressista. Ho deia en un acte davant de Felip VI.
La contribució decisiva de España a modelar el mundo en el que vivimos. Tenemos aún esa voluntad de seguir haciéndolo. A España le quedan muchas batallas que librar, muchas conquistas que consolidar, muchos descubrimientos que aportar. Pero tales combates y conquistas se libran en otros campos de batalla muy distintos a los de antaño.
Es, no, espera un momento, aquí es el teléfono. Mío,
es mío, perdón.
Sí.
Es una llamada importante.
Disculpa, sí, no, pero...
Yolanda. Yolanda, qué bien que me llames. ¿Lo del pacto? Bueno, mira, me lo he pensado y... Que no pactamos.
¿Qué digo ahora que está mal?
Que no, hombre, que es broma. ¿Eh? Es broma, Yolanda. Qué susto, ¿eh? Venga, ya hablaremos. Hasta luego.
Escolti'm.
No, cuelga tú. Cuelga tú.
No, pensi vostè, és igual. Que pensi qualsevol dels dos. No pot ser, senyor Sánchez, que estiguem aquí fent programa i vostè amb el telèfon encès.
Bueno, dejarme coger el teléfono y perdón.
No, dèiem que és probablement l'últim cop que sentíem a Sánchez aquest estiu, perquè ja està de vacances, de fet. Això, com dèiem, pel que fa a la banda socialista. I pel que fa al PP, els barons del partit de moment es mantenen al costat d'Alberto Núñez Feijóo de cara a intentar una investidura que tot indica que no anirà enlloc, però a la que Feijóo es vol presentar igualment. També li dona suport José María Aznar, i avui Vox ha dit per primer cop que no bloquejaran la seva investidura si aconsegueixen el suport del PSOE. Tot i això, ja han aparegut els primers crítics en Feijóo i la seva estratègia, o més ben dit, les primeres crítiques. Ahir era la expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, que acusava a Feijóo de ser massa tou i criticava que vulgui demanar el suport dels socialistes, i després va arribar, com sentíem abans, Isabel Díaz Ayuso, que li demanava, que quan li demanaven si el lideratge de Feijóo perillava, deia no creo, no ho crec. Mm-hmm. Expressió que no indicava massa suport al seu líder. Avui, però, Ayuso sí que ha fet pinya al voltant de la figura de Feijóo.
Doncs va, anirem cap a Madrid justament per repassar com han estat aquests últims moviments a l'hora d'intentar trobar un pacte entre partits per arribar a la Moncloa, per arribar a governar el país. Per tant, ja saludem a aquesta hora el Jordi Armenteres. Jordi, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, i et preguntava cap al final si hi havia hagut més moviment o menys. Començo per aquí, avui. Hi ha hagut gaire història avui a destacar o no?
Déu-n'hi-do, perquè sí? Hi ha moviments en tots dos blocs, tant el bloc de la dreta, que intenta articular o intenta de manera imaginativa buscar els vots que li falten per arribar a la majoria absoluta, els 176, com el vot de l'esquerra, que diuen, sobretot el PSOE, sense cap mena de problema, que les eleccions no es repetiran i que Pedro Sánchez, diuen sí o sí, tornarà a ser president del govern d'Espanya. I com sabeu vosaltres, perquè això passi, necessites tot l'arc parlamentari independentista i una abstenció de Junts que probablement tindrà un preu molt car. O almenys, això és el que diuen en aquests moments.
Acaba de començar el joc, per tant, veurem com acaba. Si aquesta posició tan ferma inicial de Junts, dient que serà cara aquesta abstenció, veurem si acaba sent molt cara o es va baratint a mesura que avancin els dies. En qualsevol cas, si vols, si et sembla, vull dir, comencem a repassar, i ho fem amb el PP, amb aquests moviments de PP, i també amb el que pensen des de dins del partit, un cop ja assimilats i analitzats aquests resultats.
El PP en aquests moments està passant una situació que és bastant curiosa, que és que hi ha una posició que és la que es defensa oficialment amb Alberto Núñez Feijóo al capdavant, que el sentíem ahir dient que es vol presentar a la investidura. Avui Cuca Gamarra, que és la seva secretària general, era la portaveu parlamentària de tota la legislatura que ara ha acabat, n'ha dit unes quantes, però d'entrada resposta a l'intent del PSOE per negociar amb Junts, amb Carles Puigdemont, per tant, d'aquesta manera.
Y que evidentemente con quien no se puede negociar un gobierno es con quien es prófugo de la justicia y no está ni tan siquiera en nuestro país. Porque como les decía, es que esto pasa por cambiar la capital de España y dejaría de estar en Madrid y pasaría a estar en Waterloo.
Clar, una Cuca Gamarra que a més també el que ha dit és que Sánchez és perdó i no es pot presentar en cap cas a la investidura, i a més també es pot interpretar com una pressió al rei Felip VI, que al final és qui escull, ha dit, tenint en compte els suports que té o no cada candidat, qui presentarà o qui proposarà com a president per una investidura. Mm-hmm. O sigui, recordem que això, com funciona perceptivament per la Constitució espanyola, no pot arribar a Feijóo per haver guanyat unes eleccions i dir jo m'hi vull presentar. No, hi ha una ronda de contactes del cap de l'Estat amb tots els grups parlamentaris. Això passarà entre l'última setmana d'agost i la primera setmana de setembre, i llavors el rei és qui, amb el seu dit, diu tu ets qui tens els vots per sotmetre a un debat d'investidura. Aquí hi ha molt debat. Avui Cuca Gamarra ha donat per fet que el rei, que Felip VI, li dirà a Feijóo tu et pots presentar a la investidura. És suposar molt al PSOE, donant per fet que això no passarà i que Feijóo no assumirà un debat per anar a la derrota. A partir d'aquí, fem càbales, Xavi?
Sí.
La proposta probablement més surrealista és de Vox, és dir-li als socialistes bons, altrament dit serien socialistes trànsfugues, que surtin del PSOE per poder investir Alberto Núñez Feijóo, i llavors Vox diria nosaltres no posarem cap impediment. Espinosa de los Monteros, el número 2 a bord de Vox, de l'ultradreta, diu això.
Que si el senyor Feijóo és capaç de convencer a unos cuantos de ese presunto partido socialista bueno, que yo no conozco, pero si él encuentra 5 o 6 diputados del Partido Socialista bueno que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo. De ahí a decir que vamos a entrar en un gobierno, media un abismo que yo no he dicho.
O sigui, diputats del partit Socialista Bueno serien diputats trànsfugues. Diputats trànsfugues d'unes llistes, d'unes eleccions que acaben de sortir en aquests moments. I llavors hi ha una veu, que òbviament és una veu autoritzada dins del partit. Ja escoltàvem Ayuso, el que deia ahir. Avui ha tornat a parlar Isabel Díaz Ayuso, i de manera molt intel·ligent. Aquesta senyora és l'única política que en aquests moments té un acte diari amb cobertura de mitjans de comunicació, i si us hi fixeu, comença a treure la puteta tot el dia. I cada dia hi ha una declaració d'ella. ¿Qué ha dicho hoy? Hoy ha defensado Feijó.
No puede ser que el jueves estuviéramos en un meeting con el presidente Feijó, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así, no somos Podemitas, y no somos más que un partido de principios. La persona que el jueves era la persona idónea para presidir España lo sigue siendo a día de hoy.
Bueno, a mí de todas formas ya me han pedido que active la operación Cama.
La operación Cama.
Sí.
No sé per què li vull preguntar, però li preguntarem què vol dir això de l'operació Cama.
Un segundo, Javier, que estoy al teléfono.
Sí.
Montse, Montse Interiors. Sí, mira, soy Vicente. Mire, esta vez necesito una cama para el gallego. Sí, exacto. Una cama parecida a la que usamos para el señor Casado.
Están cargando un llit.
¿Qué es eso, Javier?
Un segundo.
Ay.
Gracias, Montse. Sí. Necesito la cama cuanto antes. Sí, por si se repiten elecciones, ya sabes. Gracias, maja.
A ver, Vicente, exactamente això que ha estat.
Vamos a ver, Javier, yo...
Xavi, si no li importa, em pot dir... Jo li dic Vicente, no dic Vicenç, oi que no? Doncs digui'm Xavi, que tampoc no li...
És ¿cómo una... quiere que le diga?
Xavi.
Xavi. Muy bien. Pues vamos a ver, Javier.
Sí.
Yo no... yo no puedo decir a mis contactos que nos queremos petar a Feijó de forma directa.
Ya. Yeah.
¿Lo entiendes?
Sí.
Así que nos pasamos el mensaje de hacerlo, hacerle la cama a Feijó... en código.
Que se ha descodificado.
Hacerle la cama es ferle el llit, ¿no?
Sí, sí,
claro,
sí, sí.
Muy bien, ¿ves cómo lo he entendido? Claro, porque está en Madrid.
Pasan missatges codificats.
Claro, claro, como el mensaje de audio que he recibido yo.
Ya. Això és el que ha rebut vostè.
Sí.
Això és el que ha rebut vostè i és un missatge codificat.
Codificado.
La cançó dels nans de la Blancaneus, per entendre'ns.
Sí, ¿sabes lo que significa?
No, no.
Feijó, Feijó, a
casa descansa. Bueno, escolta'm una cosa. Sí, vostè sí que podria anar a dormir. Escolta, Marmen, va, seguim, seguim, sisplau, amb el repàs.
Venga.
Hem parlat del PP. Per cert, abans del PSOE, i ara que parlava el Vicente, que ens ha començat donant la tabarra al programa amb el rei, recordo l'any passat que es va muntar un sidral perquè venia el rei emèrit a Sant Xenxo, i te'n recordes que vam estar donant voltes al tema un munt de dies? Ara s'ha naturalitzat ja, és a dir, ara va anant i venint i no passa res, ningú fa cap escarafall.
A veure, si només la tercera vegada. El que passa que la primera vegada va dir el que va dir, no en tenia que és de demanar disculpes per res.
Sí.
La segona vegada, que d'això en deu fer tres mesos i mig,
sí.
Si us en recordeu, no hi va haver cap declaració polèmica d'ell, i avui tot just acaba d'aterrar. Recordeu que la premsa de dretes de Madrid, la setmana passada, va publicar una informació apuntant a la possibilitat d'un retorn de Joan Carles I en residència fixa a Espanya,
mm-hmm.
Si hi havia govern del PP. No si hi havia govern del PSOE.
Per tant...
Va ser un dels memes de la setmana passada.
Sí, 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 totalment.
Celebrant un govern progressista, no? Ja ho veurem. Sobre govern progressista, què diu el PSOE?
Exacte, anem cap allà a veure.
Parla de silenci, de discreció, de secretisme, diguem-li com vulguem. Hi ha d'haver moviments, és obvi. Tenim un problema que no sabem si aquests moviments hi han sigut. Aquests moviments són trucades a Esquerra, a Bildu, a PNB, a Junts, a BNG... Junts, com a mínim una abstenció, en principi no es planteja un vot favorable de Junts, però és obvi que l'equació passa per tots aquests partits i, per tant, hi ha d'haver contactes. Formalment, Félix Bolaños, el ministre, l'únic que ha parlat amb micròfon al davant, n'han parlat molts altres, però amb micròfon endavant només ell ha dit això.
Discreción en las conversaciones y publicidad en los acuerdos cuando se logren. Esa es la fórmula que hemos utilizado, la que vamos a seguir utilizando y, por tanto, pues no le puedo decir nada más.
Ara bé, sí que s'ha ofert des del PSOE un primer acord amb Junts, que és ajudar a Junts a tenir grup parlamentari. A veure, això a vegades és terminologia política que fa molta mandra, que és molt avorrida, però és clau en una legislatura. Si tu tens grup parlamentari, tens molts diners. Cobres molts diners per assessors, per tenir un equip per poder treballar, per poder presentar projectes de llei, per poder presentar preguntes, per poder aixecar la mà i preguntar-li a Pedro Sánchez una pregunta els dimecres al matí. Si tu no tens grup parlamentari i vas al grup mixt, tens molts menys diners i tens una quota ridícula per actuar al Congrés, diguem-ho d'aquesta manera. Crec que se m'entén.
Perfectament.
Què necessites per tenir grup parlamentari? Doncs has de tenir o 15 escons, Junts i Esquerra no els tenen, o has de tenir un 5% de tots els vots d'Espanya, ni Junts ni Esquerra el tenen, o has de tenir un 15% dels vots de les províncies on tu et presentes. Ni Esquerra ni Junts ho compleixen. Hi ha una petita trampa, que el PSOE en té molts, li sobren escons del seu grup parlamentari, i dius, doncs no, ara us deixem uns quants diputats perquè durant uns dies siguin del vostre grup parlamentari, us inscriviu com a grup parlamentari i llavors els nostres diputats ja trobaran el nostre. Aquesta és una trampa legal que habitualment s'ha utilitzat. Llavors, avui, des del PSOE ja s'ha apuntat que s'oferia a Junts la possibilitat que tinguin una representació amb un grup parlamentari al Congrés. A Junts i a Esquerra. Esquerra es dona per fet, l'any passat, els últims 4 anys, tenien grup parlamentari. Junts no tenia grup parlamentari. Estaven en un grup heterogeni, Junts, PDeCAT, amb Més País i amb el BNH. I això implica, per exemple, que l'any passat Rufián, un cop cada 3 setmanes, feia una pregunta al govern espanyol, i en canvi Míriam Nogueras ho feia un cop cada 2 mesos i mig o 3, no? Mm-hmm.
Doncs així està, el ball de... Anava a dir bastons, doncs encara no hem arribat a aquest punt, no? El ball de trucades.
No, al contrari, bastons en aquests moments pocs, exacte, perquè precisament s'han de fer amics.
Això mateix.
Una altra cosa és el ball de bastons, probablement el PP, que això és el que ens podrà divertir i poso tant totes les cometes damunt els propers dies.
Per cert, Armen, no vas dir que avui s'havia d'aprovar l'última mesura anticrisi?
Sí, s'ha aprovat aquest matí sense cap vot en contra. Per tant, aquí hi ha una sessió per part de tota la resta de partits polítics. No hi ha hagut d'haver ni negociació. Són les últimes mesures anticrisi que es van aprovar a finals del mes de juny que avui s'havien de ratificar al Congrés dels Diputats perquè és preceptible per llei que passin. O sigui, si avui no s'haguessin votat, a partir de demà l'IVA el tornaríem a pagar com el pagàvem mig any enrere. Mm. O, entre d'altres, per exemple, els metros i els autobusos de Barcelona tornarien a recuperar el preu que tenien abans de la rebaixa perquè aquell finançament del bitllet que nosaltres en aquests moments no paguem són amb diners de Madrid, no són amb diners de les autonomies.
No ens va bé això, que ho mantinguin.
No, per això, que és bona notícia. No, per això, que no torni. Fantàstica. De fet, ja s'havia anunciat que es mantindrien els preus, per tant, imagina't ara haver de fer marxa enrere en el que s'havia anunciat que es faria. Per tant, aquesta mesura anticrisi, l'última que s'ha d'aprovar, aprovada avui després del Consell de Ministres. I tu, Armen, amb la feina feta, no? I agafes maletes, te'n vas de Madrid i vinga, i vacances.
En procés de desaparició, si es pot fer.
Procés. Sí, deus tenir un peu a l'andana, ja deus tenir un peu, jo crec.
De moment estic assegut.
Així m'agrada.
D'aquesta manera.
Així m'agrada, perfecte, molt bé. Jordi Armenteres, gaudeix les que jo crec que després d'aquest any
salut.
Ho faràs. Cuida't molt,
abraçada. Salut i molt bon estiu a tots.
Igualment. Tornem-hi,
guapa,
de veritat.
Vinga.
Un altre cop amb el mòbil, la veritat.
Vuelve a ser mío, es que estos días estoy especialmente solicitado. Lo cojo.
Sí, però podria fer fora també, senyor Sánchez. Claro. No sé.
¡Opa, Arnaldo!
Arratsaldeón. Es que ricasco. ¿Cómo? No, quería decir gracias por vuestro salmonac. Gracias por vuestro apoyoac. Sí, trabajaré un poco mi esquebreac.
Sí, de veritat.
Venga, Arnaldo. Adiós. Agur, yogur.
Jo evitaria l'euskera, si fos vostè. Jo crec que... Entenc que era Arnaldo Tegui, no? Suposo, per sí, com sí van aquestes històries avui, sí.
Bueno, estamos en conversaciones.
Va, perfecte.
Però si quieren también puedo parlar de català.
No vull que parli res, més que, de fet, sí, això sí que li demanaria una mica de respecte, perquè el mòbil molesta bastant, la gent sent...
Clar.
No sap d'on venen i d'estar-ho una miqueta.
Discúlpenme.
No, cap problema.
Les dues gràcies per su comprensió.
Sí, hem fet el repàs d'Espanya o del que està passant amb els polítics espanyols. Anem també a Catalunya, perquè el president Pere Aragonès allarga la mà a Junts, els demana fer pinya, molt del president Aragonès, de fet, i anar a la una en les negociacions. Aragonès ho ha dit en la sessió de control d'aquest matí al Parlament. Joan.
Sí, que ha estat monopolitzada bàsicament pels resultats electorals del 23J. El president de la Generalitat ha dit que Esquerra i Junts han d'anar de deixar els retrets a una banda i aprofitar l'escletxa d'oportunitat que els han donat les urnes.
Exercirem la responsabilitat que ens ha donat la ciutadania
a tot arreu. I estic convençut que l'independentisme també ho farà al Congrés de Diputats.
Tot i això, Albert Batet, de Junts, ha entrat al cos a cos amb els republicans. De fet, ha vinculat la pèrdua de vots independentistes, més de 650.000 el passat diumenge, el que ha qualificat de fals diàleg d'Esquerra amb Madrid. També ha preguntat a Pere Aragonès si encara manté viva l'opció d'adoptar una estratègia compartida, que és el que va demanar després de les municipals. El president ha dit que per ell endavant, però ha demanat evitar retrets.
Serem fidels als nostres compromisos. Ens devem als nostres votants i al conjunt dels ciutadans de Catalunya. Junts no farem tripijocs estranys d'amagatotis. Ens vam presentar a les eleccions per defensar Catalunya, no per salvar l'estat espanyol.
Tenim 14 diputats al Congrés que són decisius. Tan decisius són uns 7 com els altres 7. Però només ho seran si els 14 actuen conjuntament.
En canvi, seguint la línia de l'aparell del PP, el seu líder a Catalunya, Alejandro Fernández, ha instat els socialistes a donar suport a Feijóo. També li ha demanat a Salvador Illa que mogui fitxa i presenti una moció de censura contra Aragonès. Els comuns, en canvi, han reclamat que no es doni una segona oportunitat a la dreta i l'extrema dreta repetint eleccions.
Ja sabeu que les línies vermelles que ha marcat Junts per investir Pedro Sánchez són l'autodeterminació i l'amnistia. Doncs bé, alguns experts en dret constitucional creuen que aquesta segona condició, l'amnistia, és força complicada d'encaixar a la legalitat espanyola.
Ho ha dit el professor en dret constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, al Món Arracú. Segons Urías, per una banda, la majoria de juristes espanyols diuen que l'amnistia és il·legal, tot i que la Constitució no ho prohibeixi explícitament, i l'altra opció seria fer reformes al Codi Penal per afavorir els perseguits pel referèndum de l'1 d'octubre. Urías diu que és més factible, però igualment molt difícil per aquests motius que explicava.
Lo máximo que puede hacer el PSOE es comprometerse a aprobar una ley y a que la ley se apruebe en el Parlamento. Lo que pasa con la ley al día siguiente de salir publicada en el BOE, nos podemos encontrar con que el Tribunal Constitucional la anule y también nos podemos encontrar con que los jueces ordinarios la reinterpreten, ¿no? Como hicieron con la malversación.
Vaja, que deia que els jutges ho boicotejarien. De fet, segons Urías, el món judicial espanyol li té moltes ganes a Puigdemont i a l'independentisme.
4 minuts falten perquè siguin 4:45. Farem una pausa molt curta i de seguida reprenem la resta de la informació d'aquest dimecres.
RAC 1.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Hola, sóc el Ramon de Gerb i porto a Plus Fresc la tomata de pera, la tomata de branca i el préssic groc.
Sóc el Joan Boix i jo, de la meva finca d'Albesa, porto nectarines, paraguais i préssic vermell.
Sóc el Josep, de l'Horta de Lleida, i jo porto els carabassos a Plus Fresc.
Cada dia, els nostres pagesos arriben a Plus Fresc amb el bo i millor de la seva producció. I en menys de 24 hores, ho tens al teu supermercat Plus Fresc perquè gaudeixis del sabor de la nostra terra. Per això, comprant a Plus Fresc, compres futur per al nostre territori. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Quant creus que et pot costar el teu nou Ford? Doncs amb Ford Multiopció, la meitat! Sí, sí, la meitat! Només a Ford Romacar. Aprofita ara liquidacions irrepetibles en vehicles quilòmetre zero i nous. Troba el teu nou Ford a Romacar, a Barcelona i al Baix Llobregat. RomacarABS.com. Romacar, l'únic concessionari de Catalunya amb 4 premis a l'excel·lència de satisfacció al client.
Barnawagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnawagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Llums, càmera i acció! Un estiu de pel·lícula té un idili, un gran viatge i els extra descomptes. Perquè ara tens fins a un 60% de descompte sobre el preu original a Timberland, Dockers, Calcedonia, Múnich i moltíssimes més. El teu estiu de pel·lícula a Viladecans de Style Outlets.
Motor Múnich estira la piscina amb els Golden Days, només fins al 30 de setembre. Aconsegueix el teu BMW sense IVA. Estrena el teu nou cotxe amb les millors condicions de l'any. Només a Motor Múnich. Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic. A més de regal, un cap de setmana d'aventura.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Hola, em dic Sergi Torres i sóc analista de finances corporatives a Banc Sabadell. Banc Sabadell m'ha permès desenvolupar-me professionalment i personalment, al costat de persones amb una enorme experiència, una actitud positiva i col·laborativa i en un entorn de confiança i bon clima. T'animo a iniciar la teva pròpia experiència al banc. Tant si ja tens experiència laboral com si no, coneix-te al nostre equip. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
Oferta exclusiva a Ford Covesa fins al 31 de juliol.
Estrena cotxe aquest estiu amb les millors condicions.
Ford Puma per 309 euros al mes.
Ford Focus per 319 euros al mes.
Sense entrada ni quota final.
Les millors ofertes Ford són a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
Doncs passa un minut de 4:45 i atenció a la notícia d'últimíssima hora que acabem de saber. De fet, ja la llegim a tots els mitjans. I és que Kevin Spacey, l'actor Kevin Spacey, ha estat absolt dels 9 casos d'abusos sexuals dels quals se l'acusava. Ha estat aquesta tarda mateix en un tribunal de Londres amb jurat popular, i aquest jurat popular és que ha decidit que no hi ha proves per condemnar Spacey d'aquests 9 casos, insisteixo, entre els quals hi havia comportaments poc apropiats, però també arribaven fins i tot els tocaments. Això ha passat fa res, uns minuts, en un tribunal de Londres. Encara té alguna causa pendent de la qual haurà de donar raó a la justícia. En concret són 4, però els 9 casos de tocaments o d'abusos sexuals que tenia pendents amb la justícia londinenca o de la qual jutjava la justícia londinenca, de moment aquests ha estat absolt. De fet, parlen també de les primeres reaccions de l'actor, que ha respost trencant a plorar quan aquest tribunal popular ha emès la seva decisió, ha emès el seu veredicte. Insistim que és notícia d'última hora. Si hi hagués qualsevol novetat, no cal dir que explicaríem a aquesta hora de la tarda, quan ja passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. Dit això, canviem radicalment de tema i parlem, no és tan última hora, però ahir, ostres, que anaven les xarxes planíssimes amb aquesta notícia.
Tothom en parlava.
Mira. Posaves Twitter i, vaja, Twitter o X, o com es digui això ara...
Ara és X, però encara Twitter. La pàgina web és Twitter.com.
Twitter sona molt millor.
Per tant, però jo l'havia en Facebook.
Allà? A Facebook, clar, evidentment, sí. Però també hi sortia, sí, de totes les xarxes anaven plena amb aquesta, amb, teòricament, vaja, no sé si s'ha confirmat per part de la parella, encara crec que no, però és que ni més ni menys Rosalía i Rau Alejandro, aquesta parella que fa... un any, més o menys,
dos,
que anaven dos,
ja estaven promesos, i aquestes històries que
doncs, anaven junts i ja no hi van. Necessito drogues, i qui ho avançava, Joan, és la revista People.
Sí, després de 3 anys de relació...
Tres anys.
Amb anunci de matrimoni inclòs, els artistes hi haurien posat a punt final, la decisió l'haurien pres tots dos, però de moment ni l'un ni l'altre n'han parlat, com deies, públicament. La notícia sortia a la llum precisament quan Rosalía ha tancat la seva gira internacional de l'àlbum Motomam, i de fet, just després d'acabar aquesta gira, dilluns, la cantant de Sant Esteve Sesrovires va fer una publicació a les xarxes en què agraïa el suport del públic l'havia acompanyat, i el missatge, però, ja deixava caure que podria haver passat alguna cosa a la seva vida, i és que el post que publicava deia: Motomami ha sigut un huracà que m'ha portat i s'ha emportat tantes coses a la meva vida que no sé ni per on començar. Doncs bé, més enllà de la decepció que s'han endut a molts fans d'un i altre artista, que han sigut molts, una de les preguntes que ara també s'ha posat sobre la taula és què passarà o qui es quedarà amb la casa que l'any passat tot just es van comprar a Manresa. És una
això s'ho pregunta la gent o t'ho preguntes tu, Joan?
Molts manresans s'ho pregunten. És que és una mansió modernista que es diu Mas Morera, una finca de 30 hectàrees de terreny situada a l'anella verda de la capital del Bages, que està protegida, de fet, després que es declarés bé cultural d'interès local per part de l'Ajuntament. Vaja, una autèntica perla arquitectònica de l'any 1905. La van adquirir a un preu de prop de 2 milions d'euros. Doncs bé, la propietat sembla que és únicament de Rau Alejandro, tal com va avançar Nació Manresa. Per tant, queda per veure què farà Rau Alejandro, el porto-riqueny, si se la queda o si la torna a posar en venda.
Doncs mira, per comentar la notícia, ningú millor que la principal protagonista o una de les dues protagonistes, com és la Rosalía. Rosalía, com
Hola,
estàs?
Hola, Xavi.
Gràcies,
jo estic molt bé.
Per venir.
Estic molt bé. No sé per què la gent està pues, tan preocupada per mi, no?
Home, sí. Clar, és que les ruptures no són fàcils, són notícies que criden l'atenció. Com ho portes?
Bueno, jo la veritat és que no m'ha afectat gens. No sé, igual que quan ho vaig deixar amb el C. Tangana, no? Estic, pues, ruling. Chilling, doncs, tot tranqui.
Et prometo que em sorprèn moltíssim veure que aquesta tranquil·litat, com has encaixat el cop, perquè fa pocs mesos us vau comprometre.
Sí, clar, però jo és que ja pues, he passat pàgina, no? Estic bé.
Ràpid, bé.
Sí, no sé, de fet, pues, esto me ha cogit un moment, no?, com d'expansió creativa, no? Molt bèstia, estic preparant ja nuevo disco.
Ah, estàs en preparació de nou disc, fins i tot. I no et caldria una mica més de tranquil·litat, potser?
Estic bé, Xavi. De verdad, o sigui, que no paro de tenir idees, no? Tot el que penso és oro, no? I ho he d'escriure. O sigui, jo vaig amb el flow, o sigui, estic bé, no? Que ho he dit, no? Que
sí, 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 clar, claríssim. De fet, per molt que ens sorprengui, si tu ets la millor persona per comentar-nos el teu estat d'ànim, només faltaria. Ja que tenim aquí, doncs, i que comentaves que estàs treballant i en aquest moment de màgia creativa, no?, si volem dir-ho així, ens pots avançar alguna cançó, potser, o què?
Pues claro, o sigui, et puc dir alguns noms de cançons, si voleu.
Això és exclusiva.
Absoluta del versió, sí.
Exclusiva. Exclusiva, tenim.
Ah, sí, doncs endavant.
Ara estic preparant un disc bastant llarg. Entonces, pues mira, la cançó número 1 és un fraude. Tindrà una versió catalana. Ets un frau. Ja. Bueno, és una cançó que no té res a veure amb res.
No ho sembla. Què més, per exemple?
Cançó número 2, si voleu. Me rompiste el corazón. Yo te romperé las rótulas. La veritat és que em va costar bastant escollir títol.
Inspirada en alguna cosa en concret?
No sabia. Les rótulas, vaig pensar, és més dolor. Doloroso, ¿no? Las rótulas. Clar, havia pensat la tíbia, el peroné.
Però vas decantar-te finalment la
rótula,
per la rótula.
Sí.
Alguna més, per exemple? Alguna...
Pues, bueno, una balada, ¿no? Molt dolça, que es diu que explote la casa de Manresa.
Ja. Però dius que estàs bé, tu? És a dir, que aquí no hi ha gens de rancúnia, no hi ha res.
No, claro. Ja. Si vols segueixo,
Sí, home, i tant, aprofitem.
Motomami en tu cara. Motomami en tu cara. Si volia recuperar, no?, del meu disc anterior. Tus besos me producen cagalera.
Aquesta és maca, aquesta sí, aquesta sona molt bé.
Molt fineta, també, aquesta.
Bueno, com soy yo, no?
Sí.
Després tinc una altra, que es diu Electricidad. En tinc més, si voleu, ja us he dit.
No, jo crec que ja ens fem la idea per on va la línia d'aquest nou disc. Gens, ja et dic, gens rancuniós i gens de voler enviar cap missatge a ningú, no?
No,
pel que t'expliques.
Per nada.
Però el que tinc curiositat, aquesta última que deies, Electricitat, has dit?
Sí, Electricitat. Pues va sobre un somni que vaig tenir.
És
una cançó positiva, alegre, muy bailable.
I ens pots avançar potser algun vers d'aquesta cançó?
Sí, claro.
Per saber per on va.
Si voleu, te vi en la banyera, des del sofà, i tuve una idea embriagadora. Fui a la cocina, cogí la tostadora, la tiré dentro del agua y aquí cuentan los coros, ¿no? Electricidad.
Ya.
Amb una base así muy guapa, con pum, pum, pum.
Sí.
Ara la veig una mica com...
Mola, no?
Comença a fer por.
Sí.
T'agrada.
De fet, bueno, entra en aquesta línia de subtilitat que té tot el disc, pel que estic veient, no?
Aquesta sí, todo muy sutil, ¿no?
Sí. Doncs no, res, escolta'm... Pensava acabar l'entrevista amb un ànims que no et cal, però el que sí que desitjo és moltíssima sort en aquesta nova aventura, en aquest nou àlbum, que quan creus que podrem començar a gaudir ja?
Res, això d'aquí dos dies ja està llist,
sí,
jo creo.
Que ràpid. Sí, que va ràpid.
És que estic molt expansiva.
Doncs, Rosalía, moltíssimes gràcies per venir a la versió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Contenta.
Doncs mira, aprofitant tot aquest rebombori mediàtic generat pel trencament entre Rosalía i Rauw Alejandro, aprofitarem també per repassar diverses notícies de l'àmbit cultural, començant per les festes de la Mercè d'aquest any, que es faran del 22 al 25 de setembre. Ja en sabem algunes novetats.
Sí, la Mercè, no? La festa de la Mercè. Sí. Se me refot la Mercè.
Vale, escolti, doncs...
Fota la Mercè, doncs les festes de Sants, les festes de Gràcia...
Com deia, senyor Trias, si em deixa acabar, i així la resta de la gent doncs també se n'assabenta, deia que tenim ja algunes novetats, entre les quals qui serà la pregonera i serà l'escriptora Najat El Hajmi, d'origen marroquí i que fa 8 anys que viu a Catalunya. Se la coneix sobretot per la seva novel·la L'últim patriarca, que va guanyar el Premi Ramon Llull.
Sí, per tant... tots els barris sociates, no? Heu vist, no? Heu vist el cartell a la Mercè, l'heu vist?
Sí, està bé.
Està bé, eh?
Sí.
Amb color blanc i negre, no?
Sí, exacte.
Tot allò retro.
Sí.
Doncs què, sabeu què farà amb aquest color blanc i negre?
Sí.
Sabeu com serà a partir d'ara aquest cartell?
No,
serà marró.
Sí.
Serà marró. Perquè em passaré el cartell pel cul.
Però escolti'm una cosa. Va, tot i això, la decisió de...
Sociates i tots els
seus consorcis. No és normal, no és normal. Aquesta dinàmica, la que ha entrat, no és normal. Tot i això, deia, la decisió presa per l'Ajuntament ja l'ha criticada l'Observatori contra l'Homofòbia perquè considera que és inadmissible que una figura obertament contrària a drets i llibertats de les persones trans inauguri les festes de la ciutat. Per això demanen a l'alcalde Collboni que s'ho repensi.
Bon, mira la Mercè, que us bon, mira.
Que ho hem entès perfectament, senyor Trias.
Com em vaig a jugar al domino, que la petanca és avorrida.
Aquest any la ciutat pot tallar,
de veritat. Vaig jubilat, perquè, bé,
aquest any la ciutat convidada serà aquí i hi haurà canvis amb les ubicacions. Un d'ells és que els concerts de Maria Cristina es faran al nou escenari del barri de les Corts pels incidents de l'any passat prop d'aquesta ubicació, és a dir, prop de la plaça Espanya.
Com se'ls gasten.
5 minuts i seran 3 quarts de 5. Anem a una altra història. Potser l'haureu llegida perquè és una de les notícies d'impacte d'aquests últims dies, sobretot perquè hauria pogut comportar i també sobte com ha pogut acabar sent una realitat. Parlem ni més ni menys que de la falsa metgessa que va treballar 100 mesos a l'Hospital de Berga. Avui ha passat la segona nit a la comissaria després que els Mossos, Joan, la detinguessin dilluns a Vic.
Sí, va ser després de confirmar que a banda de l'Hospital de Berga també havia aconseguit treballar a l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona, a una clínica de Girona i a una empresa de prevenció de serveis sanitaris, però atenció perquè els Mossos creuen que podria haver arribat a treballar a fins a 8 centres més. Ara ho estan investigant. Se l'acusa d'intrusisme professional, falsificació de documents públics i usurpació d'estat civil. Com deies, porta 2 nits a la garjola i s'espera que demà passi a mans del jutge. La dona no té cap títol universitari espanyol ni cap d'extern homologat i va falsejar el resguard de pagament del títol de graduada en medicina de la Universitat de Girona. Per entrar a treballar a l'Hospital de Berga, va ensenyar als responsables de personal una captura de pantalla amb el número de col·legiada i 2 fotografies on apareixia vestida de metgessa. Els responsables van demanar-li que portés la documentació física, tan aviat com fos possible, però en els 7 mesos que va treballar a l'hospital no ho va fer. Durant aquest temps el va elaborar i signar informes amb la firma digital d'un altre metge i amb el seu número de col·legiat al centre. L'hospital defensa que ja ha dit tot el que havia de dir sobre el tema i no en vol parlar més.
No cal dir que és un cas que ha generat molts dubtes, moltes preguntes, incomprensió absoluta de com ha pogut passar el que ha succeït, i precisament per parlar sobre aquest tema tenim el Bernat Tifón, que és psicòleg forense, membre de l'Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses, a més de professor de Psicologia Criminal a la Universitat Abat Oliva i a la ESERP. Senyor Tifón, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Entenc que, evidentment, està el cas d'aquesta falsa metgessa a Berga. Aquest tipus de casos, no sé si són més comuns del que ens podem imaginar.
Bueno, surten quan justament són molt alarmants i ja surten als mitjans de comunicació. Possiblement, a hores d'ara, possiblement hi hagi algun tipus de figura, algun personatge que estigui desenvolupant algun tipus d'activitat professional que no li correspon per la seva graduació acadèmica i no ens assabentem fins que surt justament a la llum pública, com ara mateix en aquest cas. Però hi ha hagut casos previs, justament, com el cas de Jean-Claude Roman a Suïssa, que també es va fer passar com a metge I finalment, quan se li va descobrir, va matar tota la seva família. Per tant, no és només un únic cas puntual al nostre, sinó que també existeixen altres casos existents.
Clar, aquí crida molt l'atenció perquè és en l'àmbit que és, a més a més. És a dir, estem parlant
correcte,
de fer-te passar
correcte
per una altra persona quan hi ha vides que depenen de tu, és a dir, depenen del teu càrrec. Això encara agreuja la situació, lògicament.
Exacte, exacte. Això significa que, evidentment, ha desenvolupat un càrrec de responsabilitat sanitària, de molta responsabilitat, i que, evidentment, això tenia una repercussió cap als seus propis pacients que ha desenvolupat la seva activitat professional. Uh-huh. I que, clar, evidentment, estava perseguit per la justícia, per l'intrusisme professional que ha suposat, per la falsificació dels documents que ha desenvolupat, que, evidentment, la víctima que de la qual ha sigut totalment innocent, perquè evidentment ha agafat una documentació que no és la seva pròpia, justament, i després una usurpació d'una identitat que no li correspon. Tot aquest tipus de càrrecs, doncs, d'alguna manera, doncs, la justícia ja se'n farà càrrec i ja d'alguna manera ja agafarà per la renda justament aquest tipus de cas, no?
Mm-hmm. Ara, precisament, o d'aquí una estona, li preguntaré pel procés judicial i el que hem d'esperar a partir d'ara, però entrant als motius que pot haver dut aquesta persona a fer el que ha fet, com es pot explicar això? Evidentment, ens costa moltíssim entendre per què fas això.
Sí, a vegades fa molt difícil poder explicar, perquè anem a veure, aquest tipus de perfil de personatge difícilment el podem trobar en una consulta clínica, perquè d'alguna manera nosaltres sempre ho rebem o veiem com a espectadors de lo que ha succeït, de lo que ha passat realment. Per tant, són persones que difícilment arribaran a una sala de consulta d'un professional de la salut mental, sigui psicòleg, sigui psiquiatre, per poder explicar que d'alguna manera doncs usurpa la identitat d'altres persones.
Vol dir que és un problema que ells no aniran a tractar-se, és a dir, que en tot cas algú l'haurà de parar abans per portar-lo o a la justícia o a un metge.
Correcte, exacte, efectivament. Per què? Perquè aquestes persones no sabria si dir si són conscients o no són conscients. Des del punt de vista jurídic legal, en principi, són persones que saben el que fan i per què ho fan. Per tant, des del punt de vista jurídic legal, torno a repetir, tindria les capacitats cognitives i volitives, en termes tècnics, doncs, totalment mantingudes. I, per tant, d'alguna manera, no tenen cap tipus de trastorn mental greu, que sigui, per exemple, un trastorn psicòtic amb deliris, al·lucinacions o amb esquizofrènia, que puguin alterar el seu comportament. Són persones totalment normals i corrents que podem trobar justament en qualsevol lloc, que fan una vida totalment normalitzada i que, de fet, aquesta persona concretament, la que estem parlant, ha desenvolupat una vida normalitzada fins que s'ha destapat el què de la qüestió, no? El quid de la qüestió.
Però això ja ho podem saber abans de tractar la persona, que és una persona sense cap problema psicològic?
Poden existir algun tipus d'indicis, en el sentit de que doncs, acostumen a mentir, perquè això és un tipus de perfil que s'acostuma a catalogar com a mitòmanes, la mitomania. Són persones que acostumen a mentir, a utilitzar la mentira com a modus operandi, justament dintre de les seves formes de relació interpersonal amb les altres persones. Un cop aquesta persona ha sigut descoberta pels altres, doncs és quan es desmunta tot el castillo de naipes, si em permeteu l'expressió psicològica, no? M'explico? Tot el que és la infraestructura que ha desenvolupat dintre del que és la pròpia mentida que ha desenvolupat. Aleshores, per exemple, tenim el cas del pequeño Nicolás, d'aquí a Espanya, justament, que això seria una usurpació d'identitat amb falsificació possiblement de documents, això ja se m'escapa perquè evidentment no ha intervingut a la causa, però la usurpació d'identitat sí que ha desenvolupat en aquest sentit, no? Aleshores, seria quasi un cas molt a prop amb el cas aquest nostre d'aquí doncs, a Catalunya de Berga, d'aquesta metgessa, usurpadora de funcions de metgessa, en aquest sentit.
Sí, però clar, el pequeño Nicolás, que ha fet moltes coses il·legals, a mi el que em sorprèn aquí, repetim, és que aquesta senyora es feia passar per metgessa. No sé què passa pel teu cap a l'hora de... Mira, que intentes fer-te passar sense voler menys tenir la nostra feina per periodista, jo què sé. Però clar, metgessa...
Sí, m'imagino, entenc jo, que quan l'engranatge judicial d'alguna manera vagi avançant, el jutge demanarà que aquesta persona sigui sotmesa a una exploració psiquiàtrica, psicològica, per part de l'IMELEC. L'IMELEC és l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya, pels metges forenses públics. I a partir d'aquí, a raó de l'entrevista, veuran si té algun tipus de patologia o no, subjacent, larvant o latent, que d'alguna manera hagi desenvolupat desenvolupat aquesta motivació a voler usurpar aquesta identitat. Possiblement, i és una hipòtesi de treball, és una hipòtesi de treball, per tant, perquè evidentment aquesta senyora no l'he pogut explorar directament a hores d'ara, ni molt menys, però possiblement sigui que hagi desenvolupat aquest tipus d'activitat professional com a usurpant aquest tipus de funcions, perquè a lo millor, doncs, a la seva època de joventut no ha pogut entrar a la carrera de medicina, perquè a lo millor seria una carrera frustrada dins de la seva biografia i que no ha pogut desenvolupar, i ha volgut posar-se la bata blanca fent-se les funcions de metgessa per cobrir una necessitat no aconseguida en el seu moment.
És a dir,
una hipòtesi de treball.
Però pel que diu, hi ha detonants, hi ha episodis vitals que fan que aquestes persones facin el clic i comenci aquesta mitomania de la qual vostè ens parlava ara.
Exacte. Pot ser que sigui per cobrir una necessitat que no tenia coberta en el seu moment i en el seu dia. Mm. Una necessitat no coberta que seria justament el no poder desenvolupar funcions de metge.
Mm-hmm. No,
hi ha altres casos, per exemple, dintre de lo que seria les persones que cometen incendis, molts d'aquests tipus de persones, per exemple, fan un incendi per poder després anar com a voluntari per cobrir aquest incendi. M'explico què vull dir? Sí. Aquest tipus que són persones que, evidentment, no han pogut entrar al cos de bombers, i el que fan és justament fer l'activitat de bomber, però havent provocat un incendi previ, per exemple. Doncs, possiblement, això podria donar explicació en aquest cas. Podria ser, en el sentit de que aquesta senyora, degut a una necessitat que no ha sigut coberta en el seu moment, perquè tenia un desig de voler ser metgessa i no va poder aconseguir, el que fa és usurpar aquesta identitat, usurpar aquestes funcions i desenvolupar un càrrec que no li pertoca.
I pot ser que anteriorment hagués treballat en qüestions mèdiques, no evidentment com a metge, sinó que hagués estat envoltada d'aquest món mèdic. Ho dic perquè, si no, a mi em fas treballar ara de metgessa i no sé ni per on començar, clar.
Sí.
El tema està que la notícia la tenim una mica sesgada. A menys, salvo error meu, d'alguna manera, no he vist, no sé si ho sapigueu vosaltres, quina especialitat ha estat desenvolupant. No ho sé, aquí posa només metgessa. Sí. No sé quina especialitat ha estat desenvolupant. Clar, no és el mateix ser cardiòloga, que ser pneumòloga, que ser psiquiatra o que ser dermatòloga. No tinc ni idea, no ho sé, no? A més, pels mitjans de comunicació no es desprèn de quina especialitat és. No sé que hagi sigut metge de família. Potser, no ho sé.
O potser forma part del secret de sumària, entenent que estem en aquest procés tan inicial del procés judicial. Clar. I que tot just ara acaba de passar en mans de la policia. Per tant, segurament els propers dies, i encara haurem d'esperar una mica més per quan comenci el procés judicial que comentem, doncs, per saber encara més detalls. En qualsevol cas, sobre aquest judici, arribi quan arribi, sigui d'aquí a unes setmanes o d'aquí a uns mesos. I parlant del perit judicial, vostè deia, clar, aquesta persona ara s'haurà de sotmetre a un estudi psicològic perquè el jutge i també les diverses parts, defensa i acusació, tinguin tota la informació. Pot exonerar aquesta persona el fet d'una malaltia greu, una malaltia mental greu? La pot exonerar en major o menor mesura d'una pena més o menys forta?
A veure, anem per pas. Si aquesta senyora, i torno a dir i repetir, i torno a recalcar de forma molt, molt important, no l'he visitada mai, d'acord? Sí. Però el que sí que puc dir és que, evidentment, de lo que es desprèn de les notícies dels mitjans de comunicació, ha estat desenvolupant en diversos centres aquest tipus d'activitats professionals usurpades. En principi, es desprèn que, degut al temps que ha permanescut, no té cap tipus de patologia greu, entenc jo. És a dir, quan dic patologia greu, entenc que no té cap tipus de trastorn psicòtic. És a dir, no té cap esquizofrènia, no té cap trastorn bipolar en fase maníaca, no té cap tipus de trastorn d'idees delirants, perquè ha mantingut una vida professional o de relacions interpersonals dintre del que presumiblement s'espera que és la normalitat. Per tant, en principi, aquesta senyora, des del punt de vista jurídic legal, avançant-me una miqueta, però partint sempre des dels supòsits i de les hipòtesis, en principi hauria de tenir un trastorn de personalitat o unes disfuncions dintre del que són els trets de personalitat. És a dir, que té algun tipus d'alteració que no arribaria mai a ser considerada com a eximent de responsabilitat, perquè no té cap tipus de trastorn mental greu, torno a repetir. Si no, en tot cas, si els metges forenses públics poden arribar a fer aquest tipus d'avaluació i veuen algun tipus de disfuncionalitat mental, en tot cas seria una disfuncionalitat mental que no arribaria, per tant, torno a dir, a cap eximent complet, per tant, d'eximent de responsabilitat, sinó que seria possiblement a un atenuant. I si arriba atenuant, ja ho veurem, ja ho veurem. Això ja, torno a dir que això ja recau sota la responsabilitat del jutge que ho ha de determinar.
Quan es triga, per cert, en fer un peritatge psicològic de les característiques que es preveuen per aquest cas?
No hi ha terme mig. Això sempre moltes vegades ho pregunten. Depèn de la persona, depèn de la voluntarietat de la persona, si ets un mes a una exploració psicològica, psiquiàtrica. En principi, d'alguna manera, doncs, no hi ha un terme medi. D'alguna manera, això depèn de la complexitat dels casos. Sempre que es fa aquest tipus de casos, sempre s'ha de fer un treball totalment artesanal i l'artesania mai té temps. Aquest és el sentit.
Doncs aquest és el cas i així l'hem volgut comentar amb el senyor Tifón. Insistim que doncs, és psicòleg forense, membre de l'Associació Catalana de Partits Judicials, de Pèrits Judicials, perdó, i Forenses, i professor, a més, de Psicologia Criminal a la Universitat Abat Oliva i a l'ESER. Senyor Tifón, moltíssimes gràcies pel seu temps i per aclarir-nos, lògicament, coses que nosaltres no arribem a entendre gairebé o gens.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer. Encantat.
5 minuts falten perquè siguin les 5 de la tarda. Anem al temps. Anem a veure com tenim la situació del temps amb aquestes temperatures aquí fresquetes, sí. Però a Itàlia s'estan fregint fins al punt que tenim problemes no només a Itàlia, sinó també a resta de països europeus amb els incendis i aquest risc d'incendis aquí, això sí, ha baixat. Ara ho parlem amb l'Abel Caral. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Jo no sóc com del temps, jo tampoc. Porto 17 anys enganyant-vos i no sóc com del temps.
Ara tinc moltes coses, Abel. Ostres, ara.
Passa que no és el mateix enganyar amb meteorologia.
No és ben bé el mateix. Com estàs?
Bé.
Sí?
Sí.
Avui fresquets, a més baixa el risc d'incendis.
Sí, continua havent-hi, estem a l'estiu, però bé, com que no fa el vent que feia ahir, doncs en algunes comarques ha baixat el risc d'incendi i les temperatures, doncs, a moltes comarques són molt semblants a les d'ahir. El que passa que ahir ja vam dir que aquí la costa central, prelitoral de les comarques de Barcelona i també cap al litoral tarragoní van pujar a causa d'aquest vent.
Sí.
Però bé, ara mateix a Barcelona estem a 24-25 graus, que és un luxe, molts sectors de la costa, 25-26 a l'interior, tot i que alguns llocs de l'interior de les comarques de Tarragona hem arribat als 32, 33, 34... Hi ha molts llocs del país on no s'arriba als 30 graus, que per un 26 de juliol Sant Joaquim i Santa Anna
s'han comportat
els dos sants, ens han posat unes temperatures molt agradables.
Què esperàveu? Són sants que es comporten.
Hi ha altres anys que no tant, també et dic. Que...
Te'n recordes
també
del 26 de juliol de l'any passat?
El tinc clavat, de fet. No només el 26, sinó tot aquell juliol i mitjà agost, fins a mitjans d'agost, et diria que va ser bastant insuportable. Sí,
sí.
Allò va ser...
Primera quinzena d'agost.
Sí, sí.
Efectivament, un verano terrible,
sí,
apocalíptico,
sí, Pedro, sí.
Dantesco,
sí, Pedro,
sí. Brunante,
absolutament, absolutament.
Com adeus.
Això, el que sí que és apocalíptic i dantesc és la situació a Europa, allà.
Sí.
Està molt diferent, no entenc la raó del per què, però hi ha incendis, hi ha risc d'incendi a aquells que encara no han començat, o països on no han començat a cremar, doncs estan avisats
sí,
de què pot fer.
Altíssimes temperatures, com vam tenir aquí la setmana passada o fa dues setmanes,
sí,
per exemple.
Sí, tenim situacions molt complicades, per exemple, Itàlia, Algèria i Grècia. Per exemple, a Itàlia, Sicília concretament, les flames han obligat a tallar carreteres quan s'acostaven perillosament a moltes cases. Entre els tres països estem parlant que s'han sumat fins a pràcticament una quarantena de morts. Més enllà de Sicília, els focs a Itàlia també estan afectant regions com Calàbria o la Pulla. A Grècia, les flames cremen sense control des de fa més d'una setmana. Hi ha milers d'evacuats i turistes que intenten tornar a casa, sobretot a les illes de Rodes i Corfú. La situació és especialment alarmant. Les flames ja han arrasat a Grècia 35.000 hectàrees al país. I Algèria és on ha mort més persones per aquests focs, més de 30, 9 de les quals van quedar atrapades als cotxes quan fugien de les flames. Allà, aquests dies, les temperatures han superat els 45 graus, finalment. També hi ha incendis al sud de Croàcia, a Portugal, i també a Gran Canària, que vam de saber, per exemple, a Tejada, el que hi ha, que ha cremat més de 200 hectàrees, s'ha detingut
detingut un home de 29 anys com a principal sospitós d'haver-lo provocat.
Insistim, situació força diferent a la que vivim a casa nostra, a Catalunya, on fins i tot avui, Joan, s'han reobert els accessos dels parcs naturals, que ells van tancar justament per aquest risc alt d'incendis.
Sí, el del Garraf, el del Montsant, el del Montmell, Marmellà, el del Cap de Creus i l'Albera, i es van tancar pel vent que va fer augmentar i molt el risc d'incendi. Això sí, 13 comarques continuen en el nivell 2 del Pla Alfa. De fet, els bombers fan una crida a la prudència. L'oficial dels GRAE, avui, de fet, el Monarracó havia dit que si no fos per la pluja que hem tingut aquest mes de maig, estaríem igual que la resta.
Ja, ho vaig dir això ahir, Això ho vaig dir ahir.
Què vols dir, que
una mica de medalleta,
Ho vam avançar ahir.
Martí, potser sí.
I tant.
Què vols dir, que no us escolteu?
Jo al matí hi ha dies que estic fent aquestes coses.
Ràpidament,
aquesta treva, Abel, fins quan dura?
Doncs avui, bàsicament, perquè demà ja puja les temperatures. Demà ha pujat cap a alguns sectors del Camp de Tarragona, recordaran 2-3 graus respecte avui, però la resta del país pujaran, i on notarem més clarament aquest augment de temperatures és a les comarques de Girona, cap a la Vall d'Aran i també cap a Osona, a Vallès Oriental. Aquí pujarem entre 4 i 7 o 8 graus i en llocs on avui ara estan a 26-27, demà al migdia podran estar entre 3-34 graus i cap al nord de les comarques de Girona, especialment interior de l'Alt Empordà, es podrà passar a les 35, però ja a l'interior del país serà més fàcil passar a les 30 i arribar a les 32, 33, 34, cap a la plana de Lleida, fins i tot de nou rondar això els 35 graus. I atenció aquesta nit, perquè cap al vespre arribaran alguns ruixats, algunes tempestes, fins i tot a les comarques de Lleida, des de l'Aragó, i després ja, a últimes hores del dia i la nit, la propera nit, podrem tenir xafacs i tempestes en moltes comarques interiors. Potser cap a les comarques de Girona trigaran una mica més a arribar, però bé, podem regar molts sectors interiors de Catalunya, doncs cap a això mateix que dèiem, el risc d'incendis, doncs és una molt bona notícia.
Perfecte. Abel, moltíssimes gràcies.
A disposar.
Vas cap a informatius, no?
Vaig cap allà.
Hi ha la Bàrbara Padilla fent els butlletins?
Sí,
ja li pots demanar disculpes, doncs, per avançat, que no seran les 5.
Ara li comento.
El butlletí.
Molt bé.